Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Ja ha començat el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb les comunitats autònomes, on es preveu que s'aprovi el pla antitabac. Govern espanyol i comunitats no es posen d'acord sobre si s'ha de prohibir el consum de tabac i vapejadors a les terrasses i bars. La ministra de Sanitat espanyola, Mònica García, admet pressions perquè aquest pla no tiri endavant.
Es uno de los motivos por los cuales este plan estaba metido en un cajón, ¿no? Porque es difícil, porque al final sí, estas presiones tienen que ver con, bueno, pues como las mismas presiones que hubo hace muchos años, ¿no? Va a haber un impacto económico, la gente va a dejar de ir a los sitios, pues yo creo que son cosas que no están sustentadas en la evidencia, insisto, beneficios económicos y beneficios en salud, pues por lo menos este ministerio se va a poner siempre del lado de los beneficios de la salud.
Mònica García ha negat que la prohibició pogués tenir un impacte negatiu en bars i restaurants. En una reunió celebrada ara fa pocs dies, el govern va acordar incorporar a aquest ple un total de 150 propostes de les diferents comunitats autònomes, 10 altres dels territoris on han prosperat per la negativa de l'executiu espanyol o perquè el Ministeri n'ha demanat modificacions. En el primer esborrany, l'executiu sí que ha eliminat la prohibició de fumar a l'interior dels vehicles, ja que es considera que aquest és un espai privat. De fet, només 5 comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, s'han adherit al Pla Integral de Prevenció i Control de Tabaquisme. El pla antitabac s'acabarà aprovant avui, independentment de quantes comunitats hi estiguin a favor o en contra. N'estarem molt pendents. Més qüestions. Pere Aragonès exigeix responsabilitats polítiques després que el jutge que instrueix la causa de l'espionatge de Pegasus hagi rebutjat arxivar la investigació contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban. El president de la Generalitat ho ha dit en declaracions a RAC1.
El que tenim en comú tots els espiats és que som defensors de la independència de Catalunya i que, havent-nos presentat a les eleccions com a partits independentistes, després fem actuacions en favor de la independència. És molt clar que aquí doncs, hi ha unes responsabilitats i caldrà anar fins al final. En funció del resultat d'aquesta investigació, caldrà exigir també responsabilitats polítiques.
El president Aragonès també ha obert la porta a un debat a tres amb els candidats del PSC i Junts a les eleccions catalanes, un debat que es faria a la Catalunya Nord, a Elna. Així podria assistir-hi Carles Puigdemont. I nova jornada avui de mobilitzacions a les presons catalanes. Els treballadors s'han concentrat aquest divendres al matí a l'exterior del centre de Ponent, una acció que s'emmarca en el cicle de protestes que van començar arran de la mort d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas d'Enric el passat 13 de març. Una protesta que ha coincidit també amb la presa de les negociacions entre sindicats i justícia. Aquest dijous va tenir lloc una primera trobada tècnica del grup de treball mixt sobre seguretat que va acabar amb poques concrecions. A aquesta hora hi havia presència també dels Mossos d'Esquadra a l'exterior de Ponent. I abans dels esports, una darrera informació. Un agent dels Mossos d'Esquadra ingressat a presó acusat, atenció, d'una agressió sexual continuada i també de pornografia infantil. L'home va ingressar al centre penitenciari el mes de març i ja havia estat també a presó per una altra agressió, concretament a una dona amb discapacitat intel·lectual. Arran d'una investigació d'assumptes interns, es van trobar noves proves al seu telèfon mòbil que l'implicaven en una agressió, com dèiem, reiterada a una persona del seu entorn proper. L'home feia temps que estava a la policia científica de Manresa. Ara són les 11:03, plana esportiva en motor. Aquesta matinada ha començat el Gran Premi de Japó de Fórmula 1 amb domini clar del Red Bull a la primera sessió d'entrenaments lliures. Max Verstappen ha estat el pilot més ràpid per davant del seu company d'equip, Sergio Pérez, que en aquest cas ha estat segon. En tercera posició ha rodat l'espanyol Carlos Sainz amb el seu Ferrari i de la seva banda Fernando Alonso ha estat en aquest cas setè. De fet, aquesta és l'única sessió que s'ha pogut completar, ja que la pluja ha fet acte de presència en aquesta segona tanda i molts pilots amb prou feina han pogut fer una volta al circuit. Així doncs, els pilots han d'esperar aquesta matinada per poder fer la tercera sessió i preparar els cotxes de cara a la classificació, que serà també demà, dissabte, a les 8 del matí, hora catalana. La cursa serà diumenge a les 7 del matí. I en futbol, Lamine Yamal expressa el seu compromís amb el Barça i assegura que només jugarà a l'Eurocopa i que s'estalviaria de participar als Jocs Olímpics de París. Aquest era un dels grans maldecaps, de fet, de l'afició blaugrana, que no vol perdre el jugador de només 16 anys, com ja va passar en Pedri, que es va carregar de partits ara fa 3 anys, encadenant l'Eurocopa i les Olimpíades sense dies, per tant, de descans. Yamal veia les conseqüències que va tenir el seu company d'equip. Ha estat molt clau, explica en una entrevista que publica avui Mundo Deportivo.
Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido yo ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
En aquesta mateixa entrevista, el jove davanter blaugrana s'ha atrevit a fer un pronòstic del partit contra el PSG i diu que el Barça guanyarà 0-1 amb un gol seu. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà el punt de les 12 sempre. Poden seguir connectats també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Durant aquesta hora els deixem de nou amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
El primer llibre de receptes d'un dels grans referents culinaris de casa nostra, Carles Gaig, ja està a les llibreries. L'editorial Columna publica Les millors receptes de Carles Gaig, on el xef repassa els seus orígens i el llegat de la seva família. Ell, de fet, és la quarta generació de la família de cuiners Gaig. Tot i que en aquest llibre també hi ha espai perquè ens expliqui les seves peripècies i per què cuina com cuina. El llibre és un receptari de plats pensats perquè els puguem fer fàcilment a casa nostra. Les receptes estan dividides segons la temporada i així es poden aprofitar millor els productes de proximitat de cada estació. I avui a La Caravana, de veritat, és un plaer enorme saludar a Carles Gaig. Carles Gaig, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I el senyor Gaig, això m'ho explica molt bé.
Sí.
Perquè
sí.
A mi m'han dit que si es posa música per cuinar, usa aquesta música que estem escoltant.
Bueno, no, aquesta la poso més aviat per quan estem entre amics i quan tenim ganes de
gresca, eh?
De gresca i de disfrutar. Som molt rockeros, som uns quants cuiners que ens agrada bastant
Déu-n'hi-do.
El rock, no?
Déu-n'hi-do. Què és la cuina per Carles Gaig?
La cuina és un estil de vida, una professió que t'atrapa, una professió que com més va i t'enamora, perquè té una complexitat que no té mai fi. La cuina és infinita. Jo fa més de 50 anys que estic davant dels fogons i estic aprenent dels joves coses interessants, és positives.
Bestial, és bestial això, perquè, miri, tenia una pregunta per aquí apuntada que li volia explicar, perquè els que no som entesos en la cuina, però ens agrada la gastronomia, de vegades tenim la sensació equivocada, ja li dic ara, però tenim la sensació equivocada que en cuina ja s'ha fet tot.
No.
No,
va,
eh?
Que va, que va, que va. No, 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 no.
Queda
no.
Molt per
hi ha,
fer, eh?
Queda molt per fer, hi ha unes variants, és com la música. És una cosa que és molt reduïda, no? I, en canvi, és infinita, no?, la seva aplicació d'aquestes notes. O sigui, l'aplicació de la cuina, maneres diferents d'entendre com fer les coses, la modernitat que ha entrat una mica a dintre dels espais culinaris, i això et dona, d'alguna manera, a fer coses, a trobar punts de cocció, punts exactes, que abans era impossible.
Les millors receptes de Carles Gaig, editat per Columna. Per què ara treure un llibre?
Ja fa anys que m'ho van dient, jo sempre li anava donant llargues. Escolta, ja. Encara tinc molta feina. Però el meu xef executiu, que és el... va ser ell el que va dir, el Josep Armenteros, va dir, escolta, va, aquest any o tenim tot un any per fer-ho? Anem-hi. Anem-hi, però amb una condició que ha de ser un llibre perquè sigui a l'abast de tothom. No un llibre complex, sinó un llibre on les receptes siguin intel·ligibles, que no siguin complicades, que no tinguis que buscar tècniques que estan, potser, fora de l'abast de la gent normal que vol fer cuinetes a casa, o que es vol divertir, o que es vol, d'alguna manera, doncs, promocionar dintre de la família, de dir, escolta, que jo també sé... Pues, el sentit d'aquest llibre és aquest, simplicitat, sobretot.
Ara m'ha agradat molt una cosa que ens ha dit senyor Gaig, que és precisament això, si un es vol divertir fent cuina.
Sí, clar.
Quan té de diversió la cuina i quan té de seriositat, de rigorositat?
Bueno, simplement, si tu no t'ho passes bé a la cuina, i no ho dic jo, ho diuen molts cuiners, previsiblement el plat no tindrà ànima. No serà un plat que diguis, aquest plat té algo. Tu has de passar-ho bé. I després, evidentment, tindrà un rigor i tindrà un coneixement de les coses, quins són el seu punt òptim per degustar-les i per menjar-les, no?
I una cosa que em sembla molt curiosa d'aquest llibre, de les millors receptes de Carles Gaig, i és que, per una banda, ens pot semblar un llibre com un acte generós de compartir la cuina que un ha fet i ha cuinat durant tants anys, o, de l'altra banda, tenia intenció de deixar un llegat. Quan n'hi ha, de què?
No, perquè jo penso que igual d'aquí un parell o tres d'anys en faré un altre.
Sí?
Hi ha més...
Ara ja s'ha animat?
Sí, igual sí. Però em vull fer-ne un altre que ja tinc la maqueta, ja la tinc pensada, d'alguna de les maneres. Però llavors sí que serà un llibre on hi haurà molt menys receptes, on possiblement hi hagin més complexitat en la manera de fer-les. I aquest poder sí que serà allò de dir, vull deixar un llegat d'aquests 15 o 20 plats que m'han portat, doncs, la vida a disfrutar de la cuina.
I tot això vol dir que ja l'ha començat el segon llibre?
No,
la idea hi és.
No, la idea hi és. Necessito temps. Clar, és que el temps és important, però tingues en compte que jo la meva passió diària és estar a primera línia de foc. Jo no vull estar donant voltes per la sala o donant voltes per la cuina, que ho faig quan estic. Surto a la sala, aviam els comensals, què tal, tot bé, tot correcte, i, bueno, fer alguna mica de comentari i fer una mica de rendezvous de que se senti la gent que som una família propera, no?, que no és un restaurant encursetat.
Abans en parlàvem, parlant de llegats, Abans ho dèiem, vostè és la quarta generació de la família de cuiners Gaig. Què significa per vostè voler continuar aquest llegat?
Home, significa que és el que jo he mamat des de ben petit. Jo des de ben petit, abans d'arribar... al taulell ja rolava canelons amb una caixa per estar de peus a sobre, ja enrotllava canelons per ajudar la mare, perquè era una persona sola a la cuina, clar, era una fonda o una taverna molt, molt popular, no? Molt petita, el nucli familiar i punto, no hi havia res més. Llavors tots col·laboràvem amb tirar endavant la feina.
Parlant de la infantesa, recorda el primer plat que va cuinar o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Quin era?
Un ou ferrat.
Té el seu truc, eh?
Sí.
Sí o no? Que a vegades pensem que hi ha coses fàcils.
No per res. Per necessitat. Perquè la meva mare anava tan estragada i anava tan enfeinada, i jo, clar, evident, pues, a vegades quan venia... Jo tenia, no sé, 6 o 7 anys, i venia de l'escola, i escolta, pues, em havia d'espavilar una mica, perquè... Allà anaven de cara als comensals que hi havia, que era gent més aviat minsa i obrera, on tenien un espai molt curt per dinar, no? I, clar, s'omplia la casa a tope. I llavors, doncs, vinga, jo doncs, vaig agafar una paella amb una mica d'oli, vaig tirar l'ou ferrat, dos, i vinga, i cap a la taula.
Quin és el truc per fer un bon ou ferrat?
Bon oli, primer. Temperatura, segon. I els ous que siguin molt frescos. Aquells ous que la clara quasi és densa, no? I quan les fregeixes, pam, embocallen l'ou.
De seguida entrem amb com altres personalitats importants del món de la cuina defineixen la cuina de Carles Gaig. Però Carles Gaig com defineix la seva pròpia cuina?
És una cuina normalment immediata, simple. D'on ha begut sempre, sempre, de la cuina tradicional. De diferents maneres d'entendre els suquets o els guisats o els menuts. Jo sóc un amant dels menuts, també m'agrada molt els menuts, no? Cuinar-los, també, perquè penso que és una de les menges poder encara bastant assequibles i d'una nutrició brutal.
Som un quart de 12 del matí, m'està entrant una gana d'escoltar-lo. Ja.
Uns cervellets arrebossats, amb una mica de mantega de llima per donar-li una mica d'acidesa. Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, en aquest llibre, Les millors receptes de Carles Gaig, quan obrim les primeres pàgines, hi trobem, no un pròleg, no, hi trobem dos pròlegs. Dos grans noms de la gastronomia, com Joan Roca i Nando Jubany. I diuen el següent. En aquest llibre de cuina hi trobaràs no tan sols una selecció de receptes exquisides, sinó també una finestra a la passió i la mestria que en Carles ha demostrat al llarg de la seva carrera. Això ho diu Joan Roca. Però és que Nando Jubany diu, de ben segur que aquest serà un llibre imprescindible per als cuiners i cuineres d'aquest país. Som molts els que tenim de referent i a moltíssims ens has ajudat a trobar el camí dins el món de la gastronomia. Déu-n'hi-do!
Bueno, sí, home, això, clar, tan plena de satisfacció, a part de que ens uneix una bona amistat.
Sí?
I sí, i jo encara els hi demano de tant en tant auxili, tant al Nando com amb el Joan, perquè hi han coses que m'interessen, no?, de les nous sistemes de cocció o de productes. El Nando és un personatge que el producte en sap un pou, perquè és un neguit, és un busquetes, no? No sempre està buscant, i a vegades, doncs... I aquesta és la grandesa de la cuina d'avui en dia, és de que, d'alguna de les maneres, doncs... ens comuniquem absolutament. No hi ha secrets entre col·legues, entre companys.
No n'hi ha?
No.
Hi ha més generositat que competició a la cuina catalana?
Sí. Però vamos.
Sí, eh?
Absolutament. Jo li pregunto al Joan Roca, escolta, quina temperatura poses i quant temps poses per fer aquest tipus de producte i tal, i als dos minuts m'ho ha enviat tot, pam, té... No n'hi ha.
Tampoc a l'hora d'intentar guanyar guardons com Estrelles Michelin, per exemple.
No.
No, eh?
No. Bueno, home, sempre hi ha sobretot quan ets jove, ego una mica de dir, aconseguir ser algo, posicionar-te dintre del teu sector professional i tal. I clar, un dels guardons més importants és la Michelin, no?, per la seva tradició, perquè és de les primeres, que la primera guia important que hi va haver-hi, o sigui, és més que centenària, però quan passen els anys, tot això és relatiu. El que valores més és el reconeixement del client, no?, del comensal.
Entrem més en la qüestió d'aquest llibre, que són les millors receptes de Carles Gaig, editat per l'editorial Columna. Unes receptes que Carles Gaig divideix segons temporada, primavera, estiu o tardor, hivern. Ho fa perquè aprofitem més els productes de cada estació del nostre territori?
Sí, bueno, és el que jo he viscut de petit. Jo de petit, quan tenia 6-7 anys, jo acompanyava a la mare, sobretot, al mercat d'Horta, que era un mercat que estava llavors a la plaça Eivissa, i amb el cabàs, i anàvem a comprar els horta, hi havia molta horta. Uh-huh. Es diu horta també perquè era un entorn de pagesia i de cases pairals de pagès, n'hi havia moltes, no? I llavors, doncs, anàvem a comprar el producte que tocava. Quan tocava les cols més d'hivern, doncs vinga, les cols. Quan tocava més els tomàquets i les mongetes tendres, quan tocaven els espàrrecs, doncs tot el que hi havia al voltant, doncs, era el que venia a casa. Uh-huh. I llavors jo la cuina d'estacionalitat, per mi, és una de les joies que no podem perdre. Es para amb il·lusió aquests primers pèsols o aquests primers bolets, aquesta primera llebre o aquesta primera perdiu, o aquesta tòfona o aquests tomàquets que aviat vindran i la gent ja comença a voler tomàquet perquè ja fa 4 dies que puja la temperatura. Dic, escolteu, tomàquet encara no ha sortit la flor, hem d'esperar una mica.
Precisament, senyor Gaig, li preguntava perquè no sé si amb tota la qüestió del canvi climàtic que estem vivint els darrers temps i que viurem els propers anys, estem perdent precisament aquests aliments de temporada i per tant la gastronomia també s'haurà de, no sé si modificar o s'haurà d'adaptar als nous temps.
Hi ha variants. Quin serà el futur? El desconec, no ho sé. Però que hi ha variants és lògic, perquè les coses estan canviant. I, si no, pregunta-li amb els pagesos de la vinya, no? Mm. Que cada vegada se'n van més amunt per aconseguir aquests vins doncs, que abans estan al Penedès o estan al Priorat i ara han d'anar més amunt, allà a la Cerdanya. Aquest dia vaig pujar i quasi a 1.300 metres estan plantant vinyes, però vinyes importants, maques. Uh-huh. Bueno, això és un signe, no?, de que les coses estan evolucionant. No sé si per bé o per malament, no ho sé, però pinta que per no gaire bé.
Una altra de les coses que ens ha agradat molt d'aquest llibre, llegint-lo amb l'equip a la redacció, i ens ha agradat molt, és que surten molts plats típics de la cuina tradicional catalana, no? Perquè ens en fem una idea. Surt l'escudella a Nadal, el canaló gaig amb crema de tòfona, els macarrons cardenal, el fricandó, el bacallà amb cigrons i tripa, etc. S'està perdent aquest tipus de cuina tradicional? Vull dir, perquè un quan surt per Barcelona i vol anar a dinar, cada cop veu coses més estranyes,
sí.
Menys cuina tradicional catalana.
Sí, bueno, perquè és una cuina més atractiva, no? I llavors és una cuina d'aquesta que l'estètica és fantàstica.
Perdoni, però on hi hagi una escudella...
No. Sí, home, clar. Bueno, una bona escudella barrejada, digue'm tu quina diferència hi ha amb un ramen. Per exemple, no? I el ramen és boníssim, eh? Jo que tenim també un petit establiment a Singapur i,
sí,
i sempre que hi vaig allà, doncs... I un dia haig d'anar a menjar un ramen en un lloc concret, molt senzill, molt humill, que has de fer cua darrere al carrer perquè no hi ha reserves allà. Hi ha 6 taules i marxando, no? Però és que no hi ha diferència. Clar que hi ha l'escudella i cardolla és... Si li poséssim, no sé, un altre nom, igual tindria un altre atractiu. La gent vol l'exotisme, és una mica, no?
Mm. Jo crec que després de tants anys, si anem a qualsevol d'algun dels dos restaurants que té Carles Gaig a Barcelona, més o menys sabrem què hi trobarem. Però si anem a Singapur, que ara m'ho deia, què hi trobarem en aquest restaurant?
Hi trobaràs pues, arrossos, hi trobaràs canelons, hi trobaràs truites d'alguna de les maneres, també en fem allà. I trobaràs, doncs, els peixos, encara que són peixos diferents completament, però hi trobaràs, doncs, per exemple, un rap amb suquet, i trobaràs bastanta essència de cuina catalana, feta una mica als gustos d'allà. Uh-huh. Tu saps que els asiàtics, doncs, el gramatge de la sal el tenen molt més baix. O sigui,
no
en canvi, sí. En canvi, les anxoves els hi encanten. És una contradicció, no?
Déu-n'hi-do.
I sí, mengen anxoves, sí.
Els hi sorprèn això a la cuina catalana o no?
Bueno, jo actualment, clar, quan venen aquí, perquè a través de la filla que tenim allà, doncs, que és la que ja fa 10 anys que hi és i és la que porta el restaurant, doncs tenim el vol directe amb Singapore Airlines i llavors rebem... Raro és el mes que no rebem 3 o 4 taules de singapurians que venen a veure el gaig original. I això, bueno, sempre t'omple de joia, no?
Deixem fer-li dues preguntes. De seguida anem a les preguntes incòmodes amb Olma Giró. Abans, però, ha fet presentacions del llibre ja?
Sí, una.
En farà més?
Bueno, ara hi som en seguida la diada.
Ara vindrà Sant Jordi.
I a Sant Jordi, i suposo que a Sant Jordi
hi haurà signar,
més. Sí, després em sembla que n'hi ha una altra prevista a la Boqueria. Bueno, sí, però encara no tenim la data.
Com va anar aquesta presentació?
Bon, fantàstic. Va ser una cosa molt entranyable, no? Amb molta gent, evidentment, i amb tot l'equip, pràcticament tot l'equip meu de sala i de cuina que van venir. I per, bueno, més que res també per mostrar-los el nostre agraïment, no? Perquè sense ells això no és possible.
Deia, de seguida, Olma Giró li planteja preguntes per mullar-se una mica, però deixem que la darrera pregunta que li faig jo sigui també per mullar-se una mica, i sisplau, mulli-se una mica, eh? A favor o en contra dels talent shows del món de la cuina?
Jo estic en contra de l'egoisme. En contra de l'egoisme i en contra de... I estic a favor de l'ètica i de la simplicitat. No sé si t'ho defineix una mica, això.
Ho defineix bastant. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Carles.
I bona hora. Ui, perill.
Està vostè preparat per una ronda de preguntes incòmodes?
Dispara.
Prou incòmodes. Preguem sinceritat,
sí.
I no té cap comodí. És a dir, no s'hi val a no respondre.
No.
Es pot ingeniar una resposta com aquesta de que està en contra de l'egoisme, però ha de respondre. Sí?
Molt bé.
D'acord? Preparat?
Intentarem.
Carles, digui. Si només pogués menjar un plat, quin seria tota la vida i sempre el mateix plat?
Ous.
Em sembla bé, la resposta.
Perquè hi ha moltes variants. És un plat molt versàtil, no? Pots fer ous ferrats, truites, ous escalfats, pots fer ous remenats, pots fer ous d'usos, amb qualsevol cosa. És molt versàtil.
I com és que el seu Instagram té destacat diverses fotografies d'ous ferrats, però ferrats ho posa entre cometes? No són ferrats?
Bueno, és que fer l'ou ferrat, cuidao. Té el seu intríngulis. Temperatura i no tindre por a que se t'esquitxi una mica la mà.
Segona pregunta, no, Carles.
Senyor Gaig, això que porta la mà, s'ho ha fet fent un ou fregit o no?
No.
És que abans em porto un dit embenat.
T'explicaré, me l'he fet fent faves a la catalana.
Sí o no?
És que són perilloses, les faves a la catalana.
Sí, però ara és el temps.
Però són perilloses.
Són excels, les faves petites, eh? Antigament les faves a la catalana eren una mica avorrides perquè eren grosses i era una farta pobres.
Ara la faveta, eh?
Ara la faveta és petites.
Combinació d'aliments, segona pregunta. Una combinació d'aliments que li torni boig. És a dir, no una combinació esbojarrada, sinó una combinació que li torni boig. Per exemple, aquest matí en aquest programa comentàvem les maduixes amb xocolata o la xocolata amb taronja.
Sí.
Quina combinació vostè el torna boig?
La combinació dels cervellets arrebossats amb mantega i llima.
Què li passa amb els cervellets? No para de sortir-ne, eh?
Boníssim, això.
I què en pensa de, per exemple...
Proveu.
No.
No?
Jo sí que ho vull provar, eh?
Jo no.
Proveu.
Jo no.
Mira...
Només em provaria si m'ho cuinés vostè.
Ara et diré una cosa. Aquesta setmana passada, Setmana Santa, vam estar a la Cerdanya. A mi m'agrada molt la Cerdanya. I llavors, jo d'aquí, com a bon golós que sóc, me'n vaig emportar uns cervellets de xai cap a la Cerdanya. I teníem dos amics, i quan va... Ui, tens cervellets, sí, sí. La meva senyora no ha menjat mai cervellets. Mai. Quan els va veure allà arrebossadets amb bunyolets i la mantega de llima que li vaig posar i tal, va menjar tres bunyolets.
I què tal, bons?
Sembla que repetirà.
Olma, tu que normalment...
Ho has de provar-ho.
Exacte.
És que a mi només m'han posat cervellets sense que jo ho sapigués. Veus? En els canalons de Nadal.
No,
I em vaig enfadar molt. Un cervell que vaig veure allà a la nevera.
Sí, bueno, és que el cervell de vaca és com el teu, més o menys.
Déu-n'hi-do.
De volum, eh? No, perdona,
doncs,
eh?
No sé, perquè tinc el cap gros.
De volum, eh?
Treu aquest tall, José, treu aquest tall. Olma, tu que et fots normalment tinc amb els convidats. Deixa'm fotre una mica amb tu.
Què?
Senyora, ja vostè li molesta?
No,
aquella típica gent que diu... No, això no m'agrada, però ho has provat? No.
Sí, perquè jo penso que la vida No pots anar tancat. Els rucs ja hi van de tancats així.
Mira, Carles, m'ha dit que tinc cervell de vaca i que sóc com una roda. Clar, eh? A veure si les preguntes seran més incòmodes a partir d'ara.
Mira, dispara.
Hi ha algun plat que no li agradi gens?
Els cargols.
Els ha provat?
Sí.
Com em digui que no, ara m'hagués agradat que m'haguessin...
No, ja em menjo. I si vaig a Lleida i una a casa de col·legues i tal, a Lleida, raro és que no et posin uns cargols. Home, jo me'ls menjo, i evidentment, i tant, si me'ls menjo. Saps per què no m'agraden? Perquè de petit, a la fonda d'Horta hi havia una carbonera, que era la cuina de carbó, i llavors hi havia llimacs. Llimacs és el cargol sense closca, exactament igual. Jo què feia de petit? M'anava a la cuina, agafava un paquet de sal i els hi tirava sal i veia com es anava enfonent allà. Era una mica nazi, això.
Carles, Carles, per favor.
Jo què vols que et digui?
Tothom té infantat.
Jo em menjava formigues, però matar llimacs amb sal no, eh? Ja. Pitjor plat que hagi tastat mai. El pitjor plat.
Puf. N'hi ha més d'un, eh?
Ah, el pitjor. Triïn un.
N'hi ha més d'un. Per exemple, aviam, deixa'm... És que intento, quan una cosa és tan molt negativa, intento borrar-la. L'esborro perquè no me'n vull recordar. Però, per exemple, no fa massa vaig menjar alguna cosa i ara m'has pillat una mica perquè voldria recordar-ho. I era un plat sense ànima.
Sense ànima.
I els plats... I era un plat de... Era un dels productes que m'agradaven a mi, eh? I vaig dir, jo, quina llàstima.
Perquè, no passa. Per entendre'ns, eh? Ànima. Què vol dir que un plat no té ànima? O que en té? Què és l'ànima d'un plat?
Jo sempre que faig un plat, que no els faig tot jo, evidentment, però sí que en faig molts d'allà, o estic a la White, o estic al Tanto, o estic emplatant i rematant el plat, i poso una mica allò de dir, això m'agradaria que m'ho servissin així a mi. O sigui, el faig aquell plat com si fos per mi.
D'acord. I ara sí que necessito sinceritat, eh, Carles? Cuiner. Cuiner. Que... Home, m'acaba de dir que tinc el cervell de la mida d'una vaca.
Ho hem borrat.
Cuiner català sobrevalorat.
Sobrevalorat. Cuiner català.
O cuinera.
Sobrevalorat. O cuinera. Sobre vigent, actual.
Sí, m'agradaria que sí.
És que jo tots els que conec no n'hi ha cap de... Home, n'hi ha més menys, però la majoria és el que s'han guanyat. Ells, no hi ha un cuiner que diguis aquest és... Pot agradar més o pot agradar menys la seva manera d'anar per la vida, però amb l'aspecte de professional, jo, els que jo conec, són tots cuiners valorats.
Li plantejo diferent,
de veritat.
Hi ha molt xulo a la cuina catalana o no?
Bueno, sempre n'hi ha algun que és més xuleta que l'altre.
Clar, i potser jo li anava a dir, no el
bon
coneix.
Tio, tenim una bona amistat, no? Pues, clar, pues, n'hi ha que són més...
Sí, n'hi ha.
I tant, mira, un bon amic meu, que és el, de, el del Dos Palillos, el Rauric.
Sí,
hòstia,
eh?
És un xaupalante i és un peca, xuleta i tal. Però,
ai, hòstia... a veure si no sereu tan amics després d'aquesta entrevista.
I tant, si no, ens però, abracem.
Escolta, sí que hi ha... Potser no el coneixes, però sí que hi ha cuiners que potser no coneixes a primera mà, però que te'ls trobes cada cop que obres la televisió, no? I dius...
No.
No?
No, perquè no el veig.
No mires la televisió o no mires programes de cuina?
No miro programes de cuina. Cap.
Em sembla
bé. Per què això?
Perquè, primera, perquè el fan normalment a hores en què jo estic treballant. I després, mirar programes que ja han passat i que ja... No ho faig, normalment, no... No.
Qüestió de temps,
no,
eh?
No, o sigui, si ara tu em dius això, Masterchef, no hi ha mai ni un programa sencer.
Última pregunta, que més que una pregunta és un joc i necessito que em doni la seva paraula. Ara aquí davant nostre tenim el seu llibre que acaba de publicar.
Sí.
Demano, sisplau, que me l'acosti.
Sí.
D'acord. Vull que obri el llibre a qualsevol pàgina i muntarem un menú junts. Primer, segon i postres. Surti el que surti, El primer que surti serà el primer plat, el segon, i les postres, les postres. Surti el que surti, són receptes seves. Sí. Llavors, aquest menú l'haurà de cuinar algun dia en algun lloc. Sí. M'ho promet, em dóna la mà? Dóna paraula, eh? Surti el que surti, encara que surtin cervellets de postres. Sí, eh?
I em promès que te'ls menjaràs?
Oh, sisplau!
Fet.
M'encanta això.
Primer plat.
Ai, com surti el cervellet.
No, que no. El primer mira, plat, què és?
Calamarsons de platja amb carxofes del Prat.
Oh, que el compro, fa molt bona pinta.
Oh, que bo.
Calamarsons de platja. Segon plat, segon Carles.
Pam. Arròs de colomí i ceps.
Home.
Ens està quedant un bon menú, eh?
Sí.
Tenen les postres.
Sí, és una casualitat, això.
Com surti calamarsons.
Vols obrir tu la pàgina?
Sisplau, va.
Que no es pensi que aquí hi ha trampa ni cartó. Això està gravat, no?
Això està gravat.
Això és... Tomata?
Oh.
Ai? Què? On estic?
Això és fotografia.
Taules dels aliments segons la temporada. No, m'he anat. Tornem.
Sí. Plat.
Oh! Crec que és una cosa que m'agrada. Amanida de favetes i cap de vedella. Ui, això ja serveix. Ah.
Cap. Sí. Apunta.
Això és el cervell, no?
No, és el cap.
La carcassa que porta el cervell.
És el cap.
Bueno, sí, és el cap. Cap de vedella de postres, tu.
No, boníssim.
I
boníssim.
Això, mira, les favetes aquestes favetes, sí. I aquest cap que es fa així amb vinagreta i tal, és
deliciós.
És deliciós.
Carles, ens ha quedat calamarsons a platja no sé què més, arròs a colomí, cap de vedella de postres.
Primer, el cap,
sí?
Amb les favetes.
D'acord.
Segon, els calamarsons. Tercer, l'arròs.
Fem això. M'ha de cuinar, a mi o a algú, però ho volem veure. Sí. Molt bé.
Però això, la manera de favetes, s'està acabant la temporada.
Ah, doncs vostè posa data. Ah, jo així. Poso
s'està
la gana.
La temporada, o sigui que...
Això és així.
Ho dic perquè ara, quan puja la calor, ja és el que comentava abans, que ja no és favetes, sinó que és favot. I allò és massa...
No tan bo. D'acord, doncs ens posarem pressa.
Això és així. Escolta, voleu trobar totes aquestes receptes d'un dels millors de la cuina de casa nostra? Les millors receptes de Carles Gaig, publicat per Editorial Columna. Aneu a les llibreries que ja el teniu, que val molt la pena. Carles Gaig, un plaer conversar d'avui amb vostè.
La veritat és que ens ho hem passat xupi i, escolta, fantàstic. No, molt bé.
Que vagi molt bé. Acabem amb una mica de rock.
Va.
No!
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims, perquè si no...
Ah.
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No, no m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 4 minuts i ja arribem a 3:45. Rodrigo.
Trias.
Què tal?
Molt bé.
Sí o no? T'ha entrat la gana o no?
Una mica sí.
A mi també.
Una mica sí. I mira que a mi m'agrada cuinar, però sóc d'aquests que li falta temps. No traça, eh? Jo et sé fer coses.
Et sé fer coses, què vol dir?
Plats. I em surten bastant bé, eh? Estic en sèrio, eh? Sí, lo del cine és com una cosa...
Et surt igual?
Paral·lel.
per fer-me una idea.
Sí, en quin sentit? Perquè jo
no
faig pel·lis, jo, eh?
Ha estat un comentari... Després en parlarem, però ha estat un comentari bollero.
Vale. No me'n parlis del bollero, eh? Ho has vist o no?
Sí.
Mira, per situar l'audiència, el nostre...
Estimadíssim
referent. Crític de referència de com no s'ha de cobrir la crítica cinematogràfica, Carlos Bollero, ha tret un llibre que, a més, el títol és una espècie de com leitmotiv contradictori a mi mateix, de no sé si m'explico, en el sentit de... No, si t'hem entès des del principi...
Està de tornada, però de retornada?
Però està de tornada. Saps l'últim vòmit d'una persona molt alcoholitzada que porta vomitant tota la nit?
Et recordo que jo vull fer algun dia Víctor Rodrigo o Carlos Bollero, eh?
És que...
Tu ves xerrant que li traurem tots aquests
però
talls.
Però és que m'és igual. T'ho dic en sèrio. A més, el problema està en el contingut del llibre, perquè jo m'he llegit ja la meitat. El contingut del llibre és molt faltón.
I com estàs?
Molt malament. És molt faltón. I se li estan fent unes entrevistes que sembla que el tio sigui com l'eminència absoluta de la raó cinematogràfica de la crítica.
Crec que Carlos Bollero ha estat eminència del cine.
Sí, però quan es podia fumar a les sales. És que, mare de Déu.
Clar, tu no havies nascut.
Bueno, en veritat sí, eh?
Sí.
Però la prohibició crec que és 2000...
Sí, tant. 2000, no, sí. No, és abans.
Jo crec que no, eh? Les discoteques, tot això, restaurants.
Jo crec que el cinema fa molt... Deu ser
el cinema fa
ja.
Més.
Sí,
si no va ser en paral·lel amb restaurants...
No, és abans.
I tot això, no?
És abans.
Bueno, al final, deixem en pau al Carlos, ja el tutejarem.
Sí, el Carlos, eh?
Sí, Don Bollero, com que no, eh?
Wow.
I una de les altres novetats que tenim d'aquesta setmana
però,
és...
Espera.
Sembla que estic portant jo el programa.
Se't serà intro, és això?
No, hi ha més coses.
Ah. Espera. Anem a la...
Què?
Al que no miris?
Ah, vols
no?
Anar directament allà... No anava a les estrenes, eh? Anava a portar dues coses més de xàxara. Vas
sí,
amb talles les ales.
Però...
Oh!
Bollero 2.0.
No! Això no m'ho diguis!
No, perquè així em dóna més temps de pensar.
Vale.
Sí?
Vale, anem.
Som-hi. És el cor de la ciutat.
Fins aquí la meva col·laboració amb Ràdio Estel i Joan Trias.
He fet un bollero 3.0.
La nostra relació es trenca aquí mateix.
No, perdó. Això és un dramón.
No és un dramón, eh?
No?
No, et sorprendrà molt. És un compositor molt famós que ha fet moltíssimes pel·lícules i algunes immenses de la història del cinema, i no t'esperaries, crec, mai que ell fes la banda sonora d'aquesta. I és molt coneguda, eh?
Això és Morricone.
No. Tu segueix pensant.
Dóm 10 segons. Això és western?
No. Hi ha oients que estan cantant cançons ara mateix. Perquè és la part melòdica.
Sí. Estàs parlant d'un musical?
Entre grans cometes, sí. Ah, es podria dir que és un musical, sí.
Sí?
Es podria dir que sí.
Deixa'm pensar.
Introdueixo més temes?
Sí, anem a xerrar, Vale. I temes i això. Sí.
¿Tu proyecto personal?
Trabajar.
Eres demasiado emocional.
¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones?
Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones. Purificando tu ADN, podrás conocer tus vidas pasadas.
Hem tingut un problema aquesta setmana.
Els pluralismes.
Portem... Sí, a veure... És un problema generalitzat per sí. La premsa especialitzada sempre estigui com cada divendres tenim grans estrenes i tal. Sí, hi ha projectes que poden ser interessants, però estrena...
Vull dir, perdoneu la sinceritat, eh? Seré molt sincer, eh? Hi ha divendres de merda.
Sí, home, evidentment. Ja, com hi ha jornades de la Lliga que són infumables.
Ah, però sembla que no es
pugui
dir,
del Barça-Almeria, eh? Doncs no te'l tragues.
Com no, sempre ha d'haver l'estrena.
Això.
Hi ha divendres que no ve de gust al cinema.
El que passa és que, com hem parlat setmanes enrere, se segueix arrossegant la gran petjada de Dune.
Sí.
De part 2.
Cert, que l'altre dia...
les grans distribuïdores tenen els seus problemes.
La vaig veure, la 2, seguint la teva recomanació. I és que no t'havia sentit parlar encara de Dune 2. Vaig anar just després.
Gràcies.
I vaig flipar-ho molt fort.
Yeah.
De fet, vaig sortir al cinema pensant, i crec que no ho vas dir en aquest programa, i ara em pots tirar tots els plats pel cap.
Endavant.
Seria possible, eh?
Bueno, no tinc plats a mà, però tiro un micròfon.
Val. Però vaig sortir pensant... És veritat que George Lucas ha explicat moltes vegades que Star Wars sorgeix de la idea del llibre.
Sí.
De Dune.
Sí, és una de les
però jo
inspiracions.
Surto del cinema... de veure Dune 2, i penso que aquesta és la nova saga Star Wars.
Sí, és el que segurament George Lucas hagués volgut fer si ell tingués una perspectiva més tenebrosa com té Villeneuve. Perquè si t'hi fixes, moltes de les pel·lícules de ciència-ficció a les que ha abordat el director canadenc s'aproximen a aquest gran gènere del sci-fi, però sempre la seva visió és molt tenebrosa.
Sí.
Que això no significa que sigui ni terror, ni un horror, sinó que és més profunda, que et deixa una petjada anímica molt més gran, que et planteja qüestions filosòfiques, com per exemple Arrival,
final
l'excusa més aviat són els aliens, però el transfons de la pel·lícula és un altre.
No, i el bé i el mal en Villeneuve sempre està... difús.
És molt difós,
i
Dune et permet això. I ja ens va bé parlar de...
el Chevrolet, que li dic jo. Mai me'n recordo com es diu.
El Nissan Qashqai.
Exacte. És bo o és dolent? Bueno.
Timothée Chalamet és el millor actor de la seva generació, i a mi no em troba
ningú. No, com a actor. El personatge, vull dir.
Ah, no, bueno.
Bueno.
Ja veuràs, ja.
És...
que aquí ens dona peu a una de les notícies d'aquest divendres, que ja s'ha confirmat de manera oficial, encara que Villeneuve ja ho va admetre en entrevistes, que hi haurà tercera part.
Sí, eh?
Bueno, que serà...
jo crec que estava claríssim.
Dune Messiah. El Messias.
El Messias.
I aquesta sí que jo ja avanço a tota l'audiència que no hagi llegit els llibres ni conegui...
jo no els he llegit, eh?
El lore posterior. Si la part 2 és obscura... la 3 serà mayores de 18 i a poder ser 25.
3 i final?
Jo crec que ho tancarà amb la 3.
Sí?
S'estarà anys, fer-ho.
Jo crec que és difícil, eh?
S'estarà molts anys fent-ho.
Sí?
Perquè, a més, Això no és un spoiler, perquè ja han passat 40 anys sí, home, sí, de, sí, i 50 sí, sí, sí. De les,
si jo no m'he llegit
llibres,
el llibre, ja sé que és problema meu.
Molt bona part dels protagonistes del que seria 1, 2, 3, que en veritat Dune seria la 1, perquè és part 1 i part 2, ja no apareixen després.
Val.
Perquè és una saga com Star Wars, en el sentit de que és molt gran, hi ha moltes generacions, hi ha una família com si fos el nucli central de la història, com serien els Skywalker, per exemple, però la trama avança i l'arbre genealògic, que diguem, avança. I una de les secundàries, que jo diria que terciàries, que apareix a la part 2, Anya Taylor-Joy, serà molt protagonista a la part 3, perquè el seu personatge és on es desenvolupa, a Messias. I a partir d'aquí passaran moltíssimes coses, però...
No, igual que el protagonista ara, fent aquesta comparativa que fèiem amb... De seguida tornem a la pel·lícula
d'Estaven,
perquè ens hem anat per les rames,
Però va una mica lligat, entre comentes.
Però així com un pot pensar, això és el nou Star Wars, també pot pensar, el protagonista és una mica Jedi, però pel tema aquest que agafàvem, que està difós el bé i el mal... Seria molt Anakin,
eh? Sí, jo estic fent un reportatge, fan una mica d'autobombo, sobre els paral·lelismes que ja han funcionat. Me l'has copiat tu. Els paral·lelismes que ja s'han creat a TikTok, te'n recordes que vam parlar de com TikTok promocionava aquesta pel·lícula i com s'havia creat un subtext de grans fans i tal? El primer amb el qui el comparen és amb Anakin. Ja, però és el que dèiem, amb l'Anakin... No l'estan comparant per la construcció del personatge, sinó des de la perspectiva que jo abordaré en el reportatge, que és el perill dels masclismes tòxics, de les noves visions ultradretanes a les pel·lícules, i això fins i tot és cosí germà una mica llunyà de com es va agafar el Joker en el seu moment, o a Taxi Driver als anys 70.
Absolutament.
Llavors, aquí ara mateix hi ha molt paral·lelisme, perquè sobre el contingut audiovisual és molt potent, les músiques són molt potents, TikTok és molt potent, els inputs són molt ràpids, es queden molt fort dins del cervell de molts adolescents, llavors és aquesta nova perspectiva ultramasculinitzada del poder, de la redempció, de l'opressió davant les teves pròpies decisions... És molt complicat.
Que et sortirà aquest llibre?
Bueno, no són llibres, són reportatges del diari. Així que... Tranquil.
No sé digital,
sortirà.
Però
sí. Tornem a la pel·lícula?
Som-hi a The Best.
Vale. És The Best. És una pel·lícula, aprofitant el que dèiem abans, amb Dune, que tot les estrenes s'arrosseguen, una pel·lícula que va sortir la setmana passada amb el punt de la Setmana Santa, es va estrenar dimecres abans de les festes,
sí.
I em sembla una pel·lícula interessant, perquè no és una pel·lícula rodona, aviso, no és una gran estrena, jo que diguis, aquesta estarà als top 10, top 15 de l'any, però em sembla molt interessant, per què? Perquè és una de les primeres que aborda el tema de la intel·ligència artificial des d'una perspectiva encara més original, que no sigui constantment presentar-me distopies futures en les quals estem tots absolutament oprimits.
Todo mal.
Todo mal, i que al final això és Matrix, que és una cosa que ja hem celebrat el 25 aniversari, i ens han dit que faran la cinquena, tots estem molt cansats d'aquesta saga, llavors, per favor, noves històries. Sí que ens presenta un futur en el qual la intel·ligència artificial regna per tot arreu i les emocions han estat completament erradicades de l'ésser humà. Llavors, les persones que encara senten aquestes emocions tenen la capacitat d'anar a una espècie d'empresa a que els hi erradiquin dels seus ADNs. Amb això, el que fa és que juguen amb el punt de l'ADN de la matèria, no?, de la reencarnació, etc. Llavors, la protagonista, que és la Lea Seydoux, per erradicar-se les seves emocions de l'ADN, fa salts temporals amb les seves anteriors vides i comença a experimentar el que ella considera que era com l'amor de la seva vida i que el va veient en diferents períodes de la història. Crec que són 1904, 1900... Com molt parell, no? 54, 2004, 2044, així, en plan, com anar molt... molt
per aquestes... Està molt ben fet, això, eh?
Sí, i llavors està molt ben ambientat, però sobretot al punt de la filosofia dins de la tecnologia, que és una cosa que sempre ha funcionat molt al segle XX, que ara ho veiem com una cosa rastrera perquè ja ho hem superat moltíssim, però pot tenir aquesta pel·lícula la capacitat de no enlluernar-te com a gran història audiovisual, però sí com a gran narrativa de discussió. Uh-huh. I de seguir encetant un debat que l'audiovisual i sobretot el cinema tindrà com a pilar principal en els pròxims 10-15 anys.
Déu-n'hi-do.
Perquè la intel·ligència artificial, vulguis o no, serà molt present en la ficció.
Ja ha començat a entrar.
I aquesta pel·lícula, que ho arregla una mica, com el Show de Truman,
sí.
Saps el punt de televisió barra filosofia de l'ésser humà, la persona aïllada, les societats, uh-huh. de com oprimim, de com ens relacionem, tot plegat, doncs fem un salt de 20-30 anys i ara què és? La tecnologia al seu màxim nivell, que és la intel·ligència artificial. Doncs em sembla un bon exercici per començar a encetar pel·lícules d'aquest calibre.
Absolutament. Anem a la segona estrena de la setmana?
Som-hi. Aquesta és una estrena de la nostra plataforma preferida, Joan, que és Filmin.
Val.
És un documental que va arrasar bastant al Festival de Sundance, no el d'aquest any, sinó el de l'any passat, que ja sabem què passa moltes vegades amb Sundance, que com són pel·lícules més indies o més fora de cartell del panorama internacional o europeu, triguen en arribar-nos, però Filmin, gràcies a Déu, això ens ho porta. I és un documental que us recomano moltíssim perquè és sobre un país del qual se n'ha parlat moltíssim, se n'han fet molts documentals i s'han fet moltes pel·lícules o sèries que són morboses. Quin país és? Corea del Nord.
Uf.
Llavors, aquí se centra en diverses famílies que volen fugir d'aquell país. I tenen connexions, o sigui, familiars que estan fora i demanen ajuda per intentar treure-les d'allà. Uh-huh. La barreja entre entrevistes, veure tu escenes gravades de com aquest familiar parla amb intermediaris que intenten actuar al país, i gravacions que estan fetes de manera oculta de Corea del Nord, et genera un punt d'atracció audiovisual, és allò, sí. No entrem en el morbo, però és el que molta gent busca, entre cometes, veure què passa allà dins.
Però és documental o és
pel·lícula? Documental.
És documental.
És documental. Eh? Llavors, de la Madeleine Gavin, que uh-huh. es va fer famosa sobretot a les plataformes perquè va fer un documental sobre els abusos sexuals al Congo, a Netflix, que ho va patar moltíssim, perquè uh-huh. és dels primers que tenia la plataforma. I compro moltíssim aquesta premissa fora del morbo que dèiem abans, no? Aquest punt de clickbait de descubre aquí com destruye Corea del Norte su gente, mm-hmm. per explicar-te històries humanes sense un prejudici del punt d'aquestes persones, de què estan fent abans d'adonar-se'n que volen marxar d'allà. Per què?
Val.
Perquè és el somni de quan ells neixen i són petits, són nens, són adolescents, tu el que estàs tota l'estona absorbint és que tu vius en un país idíl·lic.
Sí, sí, clar.
Fins que no trenques, que és el que et mostra aquest documental,
les
seves,
bé,
històries, les seves històries personals, que no tenen per què generalitzar-se, eh?
Sí, 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 sí.
Però el seu trencament és el que et relaten de nosaltres creiem que vivim al paradís
i
vivim a l'infern. I per això volem sortir. I em sembla un documental molt ben construït.
Doncs ara està molt bé, ara està molt bé. Anem a l'efemèride, va. Podries haver portat aquesta banda sonora,
sí,
no?
Sí, mira, però no, tot fàcil. Sabem no, tu i jo els westerns, ja no et casaré mai més, perquè ens agraden massa. I ens la sabem totes. 65...
Que la culpa és dels nostres pares.
65 anyazos d'aquest peliculot que
peliculot,
és
eh?
Rio Bravo. Que...
Per què els westerns estan mal considerats? Com a...
Aquí anàvem. Hi ha
com
un punt...
tot que l'antic, tot no és gaire...
Perquè crec que Rio Bravo... Hi ha certes coses de la pel·lícula que no han envellit bé, certes coses, i hi ha molts pocs westerns, que són els que segueixen referenciant, que han envellit tan bé que no els hi podries canviar ni una coma. Llavors, aquestes comes, amb el pas del temps, són el que la gent critica encara més fort i no les reverencien, com per exemple seria un Centauros del Desierto. O El hombre que mató a Liberty Valance. Que no pots tocar ni una coma. Però
sí, 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 sí.
Si ens poséssim quisquillos podríem tocar alguna, però no les toquen. En canvi, amb Rio Bravo jo crec que hi ha coses que grinyolen. Però aquí sí que s'ha d'entendre qui fa la pel·lícula, que és Howard Hawks, i el context de la pel·lícula.
Qui la protagonitza.
Exacte, i que és John Wayne. Per això no vol dir que no siguem crítics amb la pel·lícula, eh? Jo ho dic.
No,
és una pel·lícula que envelleix malament en certes coses. Però com a western, Està és dins del top 20 és una fàcil.
Posa'm allò, posa'm allò.
Que no, eh? T'ho dic ràpid?
Em farà molta ràbia.
Mulan. Jerry Goldsmith.
Tu creus que m'has de portar Mulan?
Jerry Goldsmith.
Tu creus que m'has de portar Mulan?
Si no et saps Mulan, malament anem.
No em sé Mulan.
Tu, si et porto el Rei León, no sabries que és Hans Zimmer però, i quina és d'això del Rei León. Si et porto Tarzan...
És la meva època.
Si et, però és que Tarzan, Mulan i el Rei León són de la mateixa, dels mateixos anys.
Va, home, va.
I tant.
Mulan,
Mulan
és
del 90 i pico.
No, home, no.
I tant. És l'època Tarzan, Rei León, Mulan, Pocahontas...
Segur.
Fins aquí els coneixements de Joan Trias.
Adiós.